Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Núria Har. A aquesta hora, a partir de la mitjanit, han d'arribar al port italià de Brindisi 5 homes de Bangladesh i 2 més d'Egipte que s'han passat el cap de setmana en centres de detenció d'Albània. La justícia ha obligat el govern d'ultradreta de Giorgia Meloni que els torni a Itàlia. A més, el Tribunal de Roma ha volgut cobrir-se l'esquena i llança la pilota a la Unió Europea. Els magistrats li demanen a Europa que resolgui d'urgència la situació dels migrants traslladats a centres d'internament extracomunitaris en el mar del que es coneix com a model Meloni. Mentrestant, a les Canàries, prop de 230 persones d'origen subsaharià han arribat a les illes del Hierro i Tenerife en diferents embarcacions, entre les quals hi ha una quinzena de menors. Més notícies, Àlex Giralt Robert.
La ministra espanyola per a la transició ecològica, Teresa Ribera, compareixerà al ple del Congrés dels Diputats el proper 20 de novembre per parlar de la Dana. La vicepresidenta primera del govern espanyol farà aquesta intervenció a petició pròpia, tot plegat, després que aquest dilluns el Consell de Ministres hagi aprovat el segon paquet d'ajudes per als afectats dels aiguats, més de 3.700 milions d'euros per finançar un centenar de mesures de l'àmbit laboral, social i d'habitatge. El mateix dia que per primer cop el president valencià, Carlos Mazón, ha admès errors en la gestió de la Dana, una admissió genèrica en què ha repartit culpes a tothom.
Va tener que llegar un momento, seguro, yo creo que más pronto que tarde, en el que todas las administraciones revisemos nuestra actuación, seguro. Y creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda.
Mazón apunta canvis imminents al govern valencià a partir de dijous, quan donarà explicacions a les Corts Valencianes.
I precisament els forts aiguats del País Valencià han estat els protagonistes del primer dia de la cimera contra el canvi climàtic de les Nacions Unides que se celebra a l'Azerbaidjan. Una cita anual que arriba amb un escalfament global desbocat i en un context internacional convuls, entre d'altres, per l'anunci de Donald Trump que vol abandonar l'acord de París. La secretària general de l'Organització Meteorològica Mundial, Celeste Saulo, s'ha mostrat preocupada per la situació actual.
La temperatura només és una part del que està passant. Aquest any hem vist rècords de precipitacions i inundacions amb pèrdues terribles de vides humanes. La increïble situació viscuda a Espanya hauria de ser una crida a l'acció.
La inauguració de la COP29 ha estat marcada per la necessitat d'augmentar els diners que es destinen a la mitigació i l'adaptació al nou context climàtic.
Begoña Gómez demana que se suspengui la seva citació dilluns que ve davant del jutge Peinado per un viatge oficial amb el president del govern espanyol al Brasil. La defensa de la parella de Pedro Sánchez ha enviat un escrit al jutjat de Madrid argumentant que la convocatòria coincideix amb la cimera del G20 a Rio de Janeiro. En lloc de buscar nova data, però l'advocat emplaça el magistrat a deixar córrer la citació perquè, diu, Gómez ja està al cas, que han admès una altra querella contra ella, en aquest cas per intrusisme i apropiació indeguda d'un programari del màster que codirigi a la Universitat Complutense. La segona denúncia de l'entitat ultraintegrista Teuir se suma a la que Peinado ja va acceptar estudiar per corrupció els negocis i tràfic d'influències.
I fa una estona s'han acabat els 4 concerts que s'han fet a Barcelona per recaptar diners per als damnificats de la Dana sota el lema Som València. Cara Laoz és una de les artistes que ha actuat aquest vespre a la sala Paral·lel 62.
També hi han tocat Alice o Maria Arnal a la 2 de l'Apolo, ho han fet Guillem Gisbert o la Ludwig Band. En total, més de 380 bandes s'han afegit a aquesta iniciativa que ha programat gairebé un mes de concerts a tot l'estat. La mallorquina Júlia Colom, que ha actuat aquesta nit, explica que els músics quan sol, quan cal i són.
En altres catàstrofes com massa de Covid o això, ja el món de la cultura es va mobilitzar molt i va haver una entrega bastant absoluta. Així que orgullosa de formar part d'aquest Grammy.
Aquest dimarts és el dia amb més actuacions a Catalunya amb una tretzena de sales a tot el país. Un dels concerts destacats serà el de Joan Manuel Serrat, que actuarà el 29 de novembre al Palau Sant Jordi amb Estopa, Andrea Motis, Judith Nederman i Lucía Fumero.
I en esports, el Barça ha confirmat aquest dilluns l'abast de les lesions de Lamine Yamal i Lewandowski. Lamine Yamal té un esquinç de grau 1 al turmell dret que el farà estar sense jugar entre dues i tres setmanes, mentre que Lewandowski té una lesió lumbar i s'estarà 10 dies de baixa. Per cert, que el futbolista del Girona, Brian Gil, relleva Lamine Yamal a la selecció espanyola. I pel que fa al femení, el Barça de futbol rep aquest dimarts el Sant Pölten austríac a la Lliga de Campions, tot i el cop que va rebre dissabte davant de l'Atlètic de Madrid, la migcampista Aitana Bonmatí podrà jugar. I l'Espanyol presentarà unes pèrdues de gairebé 14 milions d'euros a la Junta General d'Accionistes de principis de desembre, segons ha publicat la plataforma empresarial vinculada a l'esport To Playbook. A la Junta d'Accionistes també s'hi plantejaria una ampliació de capital.
Fins aquí les notícies.
Interpretant el sentiment i els anells del poble.
Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí, preparat pel viatge.
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica, a l'API web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal, com us ha anat aquest dilluns? Qui sap si heu parlat de l'ampliació del paquet d'ajudes als afectats per la Dana o de la primera condemna per pederàstia a un monjo de Montserrat o la denúncia d'una agressió gràcies al senyal internacional de socors per a casos de violència de gènere. Exactament, l'ha fet una dona des del seient del copilot en un cotxe, Lloret de Mar, al costat del seu ex. És un moviment amb la mà on es mostra el palmell, a continuació es plega el dit de gros i els quatre restants. I així va alertar els Mossos, que circulaven al darrere, i doncs això, van detenir el seu exmarit. I avui hem reservat la primera trucada a Maria Josep Rosselló, especialista en nutrició, perquè volem que ens respongui una pregunta del Pou. Què porta la cafeïna? I ara mateix obrim el 93-201-7474 i ens podeu fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta del Miquel de Flaçà. Hi ha algú que s'encarregui de protegir la raça del ruc català? Hi ha algú que s'encarregui? És el ruc català, exactament, aquest? Quin so, eh? El bram. I vuit línies, totes concentrades en aquest telèfon, el 93-201-7474, amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
I això és servei públic, amb ignorància creativa i espurnes populars. Quan cou, cura. Quan pica, madura.
Dites fites.
Bona nit.
aguacero de Yucaite, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de vetro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café.
Amb aquesta cançó és difícil no fer aquell moviment de sapa, eh? Se te'n va una miqueta aquesta part centrada en el maluc i ens permet preguntar també què té el cafè que agradi tant. Què porta exactament la cafeïna que expliqui els seus efectes? Això ens ho demanava fa unes nits el Miquel des de Sabadell.
Jo sé que el cafè i la Coca-Cola porten cafeïna, però no sé ben bé què és el que fa que et desperti o que t'ajudi a no dormir-te.
Maria Josep Rosselló és llicenciada en química i tot una experta en nutrició. Maria Josep, ben tornada.
Moltes gràcies. Ja saps que sempre disposada a col·laborar.
Ets gaire cafetera, per cert?
Molt. Tota la meva família és cafetera. I tots hem viscut, afortunadament, molts anys prenent cafè. El meu pare, quan era molt gran, li deien, senyor Rosselló, vostè no li posa nerviós prendre cafè? I ell contestava, a mi el que em posa nerviós és no prendre cafè.
Va.
Perquè tots hem sigut cafeters. I tots hem conservat, gràcies a Déu, unes facultats mentals fins a l'últim moment de la seva vida. Sí, i ara tenim estudis que demostra que el cafè no només porta cafeïna, sinó tota una sèrie de bones substàncies, antioxidants, i que són beneficioses pel cervell. Per tant, hauríem de començar a dir que aquestes falsetats que es diuen, no? Oh, és que el cafè és dolent. Mira, no hi ha aliment bo ni dolent. Hi ha persones que no toleraran el cafè, com hi ha persones que no toleraran una poma. Per tant, no hi ha aliments bons per tothom ni dolents per tothom. Però el cafè no és un mal aliment, malament a rai, perquè t'asseguro que es consumeix molta quantitat de cafè en el món, igual que de té. I, bueno, doncs són les begudes més consumides en el món.
I què té la cafeïna, exactament?
Bé, tindríem que dir que la cafeïna és una substància estimulant del sistema nerviós central, però que els trobem a diversos vegetals. En el cafè, en el té, en el mate, una altra herba, en l'arbre de la cola, amb els quals es fan les begudes de cola, i fins i tot a la xocolata, que també conté cafeïna. Val? Per tant, aquest estimulant del sistema nerviós central disminueix la sensació de fatiga, augmenta fins i tot el rendiment muscular i augmenta la freqüència respiratòria. Això fa que captem més oxigen, ja ens trobem millor. És com obrir la finestra, m'explico? I augmenta la capacitat d'atenció. És a dir, hauríem de dir que veiem millor, escoltem millor, i per això és un producte que s'utilitza molt per estudiar, perquè estimular aquestes facultats fa que el rendiment intel·lectual també sigui més positiu. També és diurètic, augmenta el rendiment fins i tot muscular, per això molts esportistes prenen cafeïna de diverses maneres. I també té una capacitat de mobilitzar els greixos, per tant, no podem dir que prima, però quan es fa exercici, el fet d'haver consumit cafeïna fa que també es mobilitzin els greixos com a font d'energia i tot això ajuda als esportistes o a les persones que fan exercici físic.
Ara la Maria Àngels, de Lleida.
Parlàveu del cafè i el descafeïnat. Com ho fan per ser descafeïnat?
Sí, pues mira, és facilíssim, perquè resulta que la cafeïna és una substància tremendament soluble en aigua i es fa amb aigua, és a dir, traient la cafeïna a base d'aigua. Un descafeïnat tindrà dosis petitíssimes de cafeïna, encara, a través d'uns filtres, d'unes resines, etc, i aconsegueixen fer això.
I ara una del Carles de Badalona.
A quants cafès equival una beguda energètica tipus Red Bull? I també, doncs, què és més dolent, prendre cafè o prendre begudes energètiques?
Ahir Maria Josep va contestar un oient dient que un cafè equival, una beguda d'aquestes energètiques equival a 20 cafès. No sé si és exagerat,
no,
això.
No, a dos. Ja he posat un zero de més. No, a uns dos cafès. No, les begudes energètiques també, clar, depèn de la seva composició. Moltes porten guaranà, que el guaranà és el vegetal més ric en cafeïna de tots, però una beguda energètica pot arribar a tenir 200 mil·ligrams i una tassa de cafè americà, com dic, pot tenir uns 100 mil·ligrams. No totes les begudes energètiques són iguals. El que passa és que aquestes begudes energètiques ja no porten els antioxidants naturals que té el te o que té el cafè o que té fins i tot el mate, que també s'ha posat com més de moda prendre mate. És un altre tipus de te, no és una altra cosa que una infusió d'una herba que porta cafeïna també, però que té tota una sèrie de substàncies antioxidants que són les més beneficioses per la salut. I moltes d'aquestes begudes energètiques tenen diverses substàncies afegides, algunes d'elles són molt àcides, hi ha gent que no les tolera bé a nivell d'estómac, etcètera. No? Bé, i les famoses begudes de cola, que la gent pensa que té una barbaritat de cafeïna i no és així. Estan sobre els 30 mil·ligrams, O sigui, com la meitat d'un espresso.
Ens ho diu Maria Josep Rosselló, nutricionista de referència, que ens ha acompanyat tantíssims anys a l'antena. Com vius aquesta etapa actual, Maria Josep?
Bé, una etapa de jubilació molt bona, afortunadament, i puguem dedicar més a la família, però bé, amb un cert nivell també d'activitat. Però poder viure i poder veure la família i els nets creix molt bo.
Doncs que per molts anys, i Maria Josep, si ens veiem la propera, fem un cafetó ben bo.
Clar que sí. Això sí, a les persones que no s'hi sentin bé el cafè, que no se'l prenguin.
Molt bé. Una abraçada ben gran.
Fins aviat. Bona nit a tothom.
Ojalá que llueva café.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I Amaya Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo. I també una trucada que ens arriba des de Masquefa, Eulàlia.
Avui és Sant Martí, és l'11 de novembre. I tinc una dita feta que diu: per Sant Martí l'hivern va de camí. Si s'entretén, arriba per Sant Climent. Però encara que faci tard, per Sant Andreu hi ha arribat.
Molt bé, molt bé. Doncs teniu les línies totalment lliures. Ho dic perquè a vegades és que no trobem línia. No ens... Ara no hi ha ningú. 93-201-7474. Si ens seguiu fins a les dues, la darrera melodia se l'ha reservada la Maria Rosa de Sant Cugat. Vol escoltar Les Fulles Mortes amb Yves Montand.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement. Sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Que bé que sona aquest tema interpretat per Yves Montand. És una metàfora i record d'amors perduts, icònica cançó francesa, la segona més coneguda a França, després de la Marsellesa, diuen. De 1935, ja amb una lletra de Jacques Prévert, poeta surrealista d'idees llibertàries, música de Josef Kosna i un jueu hongarès, deixeble de Béla Bartók, i es va estrenar la pel·lícula Les portes de la nit, de Marcel Carné, amb Yves Montand. La pel·lícula es veu que no va tenir gaire èxit, però en canvi la cançó sí, i acabaria, fixa't, versionada per grans com Edith Piaf, Charles Aznavour, Juliette Greco, Frank Sinatra, Barbara Streisand, Doris Day, Eric Clapton, Sara Montiel, en català Marina Rossell, Elia Fleta i Maria Beatriu, entre d'altres. I versions instrumentals de Miles Davis, Chet Baker, i en fi, que avui tenim un gran clàssic per acabar, que ha triat la Maria Rosa, de 78 anys i de Sant Cugat. Què en destaques, Pau?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, grans. Doncs la Maria Rosa m'ha impressionat amb la seva pronunciació del francès, ja ho veureu. Li encanta la música francesa i també la italiana, que és la que sempre escoltava a la ràdio. També domina l'anglès, el va aprendre viatjant i encara fa classes per mantenir-lo. El seu marit va ser capità de la Marina Mercant i ha vist molts països, des d'Haití i Alaska fins a països de la costa africana. Ella anava d'acompanyant i, com que és de la faràndula, moltes vegades actuava davant del passatge en el sopar de gala. I què cantava? Doncs jo crec que si li demana Xavier s'animarà i tot. I té un gran sentit de l'humor. Mentre parlàvem, li he dit, jo vaig apuntant, el que m'aneu explicant, vaig prenent nota, i m'ha dit, apunta però no disparis, l'humor que no falti. I la seva dita diu així, si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit.
Magnífic, Pau, gràcies per aquest apunt i ens anem preparant per aquest tancament. I si us ve de gust posar-hi pinzellada, ja us veu una reserva en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara ens arriba una trucada del Jordi des de les Planes d'Hostoles. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Aviam.
Salutacions a tots els oients, també. Molt bona nit, especialment als veïns i les veïnes de les Planes d'Hostoles. I volia fer una pregunta per la periodista Mònica Terribas, si li podeu fer arribar.
Sí.
Però abans volia fer un petit apunt sobre les begudes energètiques o isotòniques, no sé ben bé com en diuen, que en parlàveu abans en relació al cafè. Mm-hmm. Perquè ho he mirat i em va sorprendre que aquella oient digués que tenia l'equivalent a 20 cafès i vaig pensar que potser es confonia amb el sucre que porta, que també és molt important, no? I realment tremendo. I ara he buscat un Red Bull, que sembla ser que és una de les més populars, i un Red Bull té 13 terrons de sucre. Mm-hmm. Estic parlant d'una beguda que igual no té ni 30 centilitres, Vull dir que déu-n'hi-do. I per tant també no s'hauria de recomanar mai aquestes begudes, entre altres motius, per la quantitat de sucre que porta i pels problemes doncs, que pot comportar, no? si es pren en excés.
Important apunt, Jordi.
D'acord, això ho he tret de sinazucar.org, mm-hmm, que posen l'equivalència d'aliments i el sucre que porten.
Agraïm saber la font.
Molt bé. Doncs anem a la pregunta.
A veure.
Jo li preguntaria a la Mònica Terribas que si ja visqués en un poble on no hi hagués cap mitjà de comunicació local independent, ni cap assemblea ciutadana, ni cap xarxa social digital alternativa, què creu que seria el més important o necessari que existís d'aquestes tres coses?
Molt bé, molt bé.
D'acord.
Fantàstic, doncs prenem nota, Jordi.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies i bona nit.
Bona nit.
D'aquí una estona pels que ara dius a Mònica Terribas, que ja us ho explicarem en breus minuts, ho repetirem perquè aquests dies estem recollint les preguntes amb motiu de la celebració del centenari de la ràdio. I en Lluís del barri d'Horta ens va demanar d'on ve l'expressió qui no té feina el gat pentina. La Carme ho ha llegit, diu, mira quina bona pregunta, utilitzo sovint aquesta expressió, la trobo simpàtica, de fet m'encanten els gats, ara mateix en tinc 3 i tota la vida n'he tingut, i de petita, amb els pares. Aviam qui ens traurà de ser ignorants, no? La Marina de Barcelona ha preguntat, diu, hi ha un instrument que és com una flauta estreta, petita, i que té un so com si fos una barreja de flauta i acordió. Com es diu? El Ramon diu, podria ser un casú o una gralla? Un altre Ramon diu, difícil de dir amb aquestes poques dades, però si jo hagués d'apostar ho faria pel whistle, aquest petit flautí molt típic d'Irlanda. I ara estava veient en xarxa que ens escriu amb una imatge el Josep Anton, diu, el fòrum de la diatònica s'ha portat aquesta possible resposta. També pot ser una melòdica. Resposta que també dona el Jordi, diu, jo vull... l'Enric, en concret, potser es refereix a una melòdica. No sé si podríem afegir el so d'una melòdica d'aquí una estona. És com una mena de... Per dir-ho així, és com un, una flauta quadrada, com ho diríem, tot els... És com un pianet que bufes, exacte. Sí, sí, sí. amb Pinet, però en comptes de tecles aquí són com una mena de tecletes petites, no? Unes píndoles, no sé, com uns botonets. A veure si hi ha algú que interpreti, que toqui aquesta, hem dit, melòdica, i ens explica si... quatre detalls, no?, al respecte. Parlant de música, concert de sardanes de Pau Casals a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya i Ros Marvà aquest dimarts al Palau de la Música amb sardanes com aquesta. Canigó, una de les sardanes distingides que sonaran aquest dimarts, com dèiem, al Palau de la Música, aquell concert sardanes de Pau Casals. També hi ha en Pelegrí, Festa Major Vilafranca, sardana en do major, el Preludi del Pessebre, A punt de sardana del Pessebre i Ball de Dimonis del Misteri de Sant Pere Urseol. I ara cap a Mataró. Toni, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
És que volia fer una pregunta perquè és que tinc un dubte. Jo sempre havia tenia entès que les sigles d'una paraula, d'unes paraules, no?, s'escrivien sempre en majúscules, no? O sigui, per exemple, ara estem parlant de la dana. La dana és això de pressió, l'altura, no sé com se diu. Bé, és igual. I jo ho escriuria D-A-N-A, tot majúscula, no? Però veig que a vegades els diaris o la televisió, etc., posen la D majúscula, la A i la N i la A minúscula. Inclús hi ha vegades que posen tot en minúscula. Voldria saber què hi ha d'això. O sigui, perquè quan parlem de la Universitat Autònoma, etc., sí que es posa UB, no? O sigui, bé, és igual. Aviam, perquè em sembla que no sé si es fa prou bé o sóc jo que vaig equivocat. O sigui, no ho sé.
Les sigles s'escriuen en majúscula? Seria aquesta la pregunta, no?
Sí, o sigui, s'ha de fer sempre tot en majúscula o es pot escriure de qualsevol manera, no ho sé. Jo quan anava a escola m'havien ensenyat que et sabia fer tot en majúscula, evidentment, però clar, ja fa molts anys d'això.
D'acord. Gràcies, Toni.
Apa, bona nit, eh?
Adéu-siau, bona nit.
La nit dels ignorants 3.0. 38 anys de coneixement i companyia.
Hi haurà diamants i els ocells blau cel.
Escolto des l'any 91.
potser cada nit no, però moltes vegades m'adormo amb la ràdio posada. I sé que és un programa fantàstic i, bueno, ara t'explicaré una cosa que em va passar el dia 5 d'aquest mes, pues que jo anava per la Gran Via de Premià de Mar i vaig caure i llavors em vaig partir la ceia i van venir tres o quatre senyores molt agradables i voldria saber si escolten aquesta emissora vostra, pues que sàpiguen que estic molt agraïda, però no sé qui són, que sàpiguen que me'n recordo d'elles. Hi haurà un diamant i a Susana
és pausat. Hi ha la família de tota la vida i la de la nit dels ignorants 3.0. L'altra família. I amb Xavier Solà.
I amb Joan Josep del Bosc de l'Àliga. Noia, bona nit.
Hola, molt bona nit, Xavier i companyia.
A veure.
Una pregunta, doncs, que fa molts anys que vull fer i no m'he atrevit mai a fer. I que algun dia doncs ha d'arribar el moment, i ha arribat avui. Per què els discs o discos, singles, els senzills, tenen aquell forat tan gros, quan tenint un forat petit com els LPs també girarien igual? Quina influència pot tenir el tamany del forat del disc amb la velocitat que porta?
Molt bé, molt bé.
I aquest, te'n recordes que en els tocadiscs o discos hi havia un petit instrument de plàstic per col·locar els singles?
Sí, exacte, un adaptador, per dir-ho així.
Doncs jo quan a l'any 76 em vaig comprar un single a Irlanda que es deia Don't Go Breaking My Heart, d'Elton John i Kiki Dee, vaig comprar un single que tenia un forat petit com un LP i girava igual, eh?
Molt bé, però està bé la pregunta. Per què, no? Segur que té una explicació.
Alguna explicació hi ha d'haver, segurament d'origen industrial, eh?
Sí, sí, sí.
Moltes gràcies. I aquesta pregunta te l'he guardat doncs uns quants anys, eh?
Que bé. A veure si tenim sort.
I l'he dit avui, per què? No se sap. També ho podríem preguntar als ignorants. Per què preguntem una cosa quan fa més de 40 anys que la volem saber i no anem indagat?
Molt bé.
I en un bon moment decideixes trucar a la nit dels ignorants per preguntar una cosa que pot ser molt transcendent, encara que no ho sembli.
Molt, potser sortirem al Telenotícies i tot.
Tant de bo.
Gràcies, bona nit.
A vostè, passi bé, passi bé.
Dels participants d'Eufòria, que han adaptat el català així de bé, aquest serà Perquè ti amo, de Ricky Epoveri. I nosaltres estem d'estrena. És el nou disc de la Marató que tenim aquí a punt, que compleix 20 anys i que anirem desgranant com cada temporada en això, al voltant de dos quarts d'una. El diumenge dia 1 de desembre serà la venda al quiosc i punts habituals. I Aina Grau, bona nit.
Bona nit, sí. La Marató 2024 anirà dedicada a les malalties respiratòries que afecten els pulmons, les vies aèries i el conjunt d'òrgans i teixits necessaris per a la respiració, un imprescindible per viure, però que forma part de la nostra vida d'una manera tan discreta que no veiem la transcendència que té fins que no la trobem a faltar i de vegades ja és massa tard.
El disc de la Marató compleix 20 anys, els felicitem, i aquest dijous, 14 de novembre, es compliran 100 anys de l'estrena de la primera emissió oficial de ràdio. Va ser a 6:45 del capvespre.
Tot el que em queda per dir des de ràdio capvespre és que avui tinc més fred que ahir. Tanca la finestra.
Va ser des de l'Hotel Colón de Plaça Catalunya. Aquell capvespre començava a emetre EAJU, Ràdio Barcelona, la primera emissora radiofònica de l'Estat i la tercera d'Europa.
Al documental La Ràdio Silenciada, la periodista Mònica Terribas explica que la ràdio es va convertir en un mitjà que va revolucionar la societat perquè la gent que no llegia, de cop i volta, rebia informació i s'assabentava del que passava al món.
Aquest dijous, per commemorar l'efemèride, el convidat del mes serà una parella amb l'ADN més radiofònic. La periodista Mònica Terribas i el realitzador i muntador musical Sergi Cotillas. Aprofitant la vinentesa, què els voleu preguntar sobre la ràdio?
Mira, la Clara de Montferrer els hi demana sobre els seus gustos radiofònics.
A mi m'agradaria saber quins programes de ràdio escolteu habitualment i si esteu enganxats a algun podcast. Moltes gràcies.
En una línia similar també va la Maribel.
Quin és el programa que us va impactar més o us va marcar més a la vostra vida? Això una. I la segona pregunta seria on us vau conèixer vosaltres dos? A la ràdio? A la universitat? A la disco?
Aquí sóc eren els companys del migdia, eh?
I quedem-nos en aquesta última part més personal, perquè en aquesta línia també va la Carmeta de Sants.
Ja que es van conèixer a la ràdio i tots dos, ell de la comunicació, però ell de tècnic, a veure com arriben a casa, jo voldria saber, si no és el tafaner, si parlen de la ràdio o parlen de la seva feina, o aparquen i diu, escolta, es dediquen a una altra cosa, no? Que no sigui parlar de la feina.
A casa no parlem de feina, no? A veure si és això.
La feina es queda a la porta.
Sí.
I la Marta diu, una parella fantàstica, un parell de cracs, i una pregunta. S'han plantejat mai fer un programa junts, ja sigui a Catalunya Ràdio o a 3CAT? Si el fessin, de què aniria?
M'agrada.
Actualitat esportiva o actualitat general?
Perquè 100 anys no celebren cada dia. Dijous nosaltres farem festa amb el record de la primera emissió oficial, aquella que va arribar un 14 de novembre de 1924 a 6:45 del capvespre.
Tot que em queda per dir des de ràdio capvespre és que avui té més fred que ahir. Tanca la finestra.
Finestra i obrim el pou.
Molt ben trobat, això, Xavier.
Són molt bons.
Molt bé.
És que surt de dins.
Alguna vegada has portat un gegant?
Un gegant no, però mira, és d'aquelles primeres que recordo amb els fills petits, l'emoció que sentia veient l'emoció dels fills, veient els gegants.
No tenien por.
I pensava, que bé aquesta gent, que són tots voluntaris, admiració absoluta, per aquell temps dedicat. Aprofito ara per dir-ho, però no ho havia dit mai. Gràcies a la gent que feu possible aquesta diversió pels més menuts, que només veure la seva mirada és que és una imatge que la tinc tan present.
Doncs mira, sobre gegants i colles geganteres va una pregunta del Francesc de Granollers.
Quantes colles geganteres hi ha arreu de Catalunya en total?
93207474, ara mateix, 6:45. Per cert, no ho hem dit, avui anirem a la Lluna. Amb la màquina del temps trepitjarem el nostre satèl·lit.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo quería estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
I ara entrem al búnquer.
Per on s'entra la Terra? Quan tu vens de l'espai?
Sí, bona pregunta, bona pregunta.
Per l'eix. Perquè has d'anar per als Estats Units.
Sí, has d'anar per als Estats Units.
Si algun astronauta ens escolta...
Si hi ha algun astronauta...
Algú que sàpiga de la matèria, no? Quan entreu la Terra, per on entreu?
Ja poseu el GPS directe?
És que és difícil d'encertar-ho, perquè la Terra està donant voltes al mateix moment, eh?
No estic dient que tu t'ho diria.
O sigui, tu has d'entrar i anar per als Estats Units.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
I ara anem al barri de Sant Antoni. Jordi, bona nit.
Bona nit, Xavi.
A veure.
Jo també fer una pregunta que em balla pel cap fa molts anys. Mira, a la dècada dels anys 50 va arribar al port de Barcelona un barco que es deia que portaven els nens de Rússia o els nens de la guerra. Desconec la verdadera d'on van vindre. Llavors, a mi m'agradaria saber la història, perquè quan van arribar es va fer una gran festa i inclús em sembla que hi van anar les autoritats a rebre'l. I jo voldria saber d'on venien aquests nens.
Molt interessant, Jordi. Ho demanem. Gràcies i bona nit.
Bona nit, Xavi.
Anirem al barri de Sant Antoni, Martorell. Pere, bona nit.
Hola, bona nit.
Què diuen per aquí, Martorell?
Mira, quina fent, escolta'm.
Com és allò del vi de Martorell?
El vi de Martorell que fa caure de clatell. Escolta'm, jo diria que he posat la ràdio i m'ha sortit que estava parlant del ruc català.
Sí.
I el ruc català sí que se n'encuiden de mantenir-lo, eh?
Qui se'n cuida, demanen?
Mira, se n'en cuida, jo t'ho dic perquè vam estar aquí, que a vegades sortim a Martorell a fer visites culturals i aquestes coses, i vam anar a veure'l a Masia Fuives,
Masia
que està a Olvan, a prop de Berga.
Olvan. Eh? I que hi ha una cria de ruc català?
Allà hi ha una, sí, hi ha una masia que se'n cuida exclusivament a mantenir el ruc català. Te'ls ensenya, te'ls passen un vídeo i t'enteres de la feina que han fet durant tota la seva existència. Aquesta raça de rucs són molt forts, i en fi, és interessant. Després també surt la part, diguem-ne, de pastilles de sabó i aquestes coses fetes en llet de femelles, i és molt característic el so que fan aquests rucs quan criden. I en seguida ho veus, que és un ruc català. I ho mantenen amb un carinyo, poden tenir 70 o 80, però ho mantenen amb un carinyo tremendo, i exclusivament el ruc català. I val la pena de fer una visita en aquesta masia. És molt maco.
Tindria fins i tot una entrevista, no, Pere, això?
Home, no sé, potser sí. Jo fa temps que ho vaig veure, deu fer uns 4 o 5 anys. Suposo que no valia res, com que ha passat tantes coses, doncs no sé si encara, diguem-ne, fa el mateix, aquesta masia, però fa molts anys que s'hi dedica, això sí, molts anys.
Podríem fer la pregunta de què té el burro català que el distingeixi?
Això mateix. Bueno, doncs només era per moltíssim... això, perquè... M'ha xocat el posar interruptor a la ràdio i em surt el ruc català. I carai, si hi ha estat jo el ruc català, a veure el ruc català. I tant que se n'en cuiden.
Està molt bé, doncs ho hem apuntat. Masia Fuives, Olvan, a Berga.
Fuives. Olvan, sí.
Sí, sí, molt bé.
A Vinga.
Que vagi bé, Pere, bona nit i gràcies.
Que vagi bé, igualment, gràcies. Adéu.
A veure, algú que ho conegui, és realment el català aquest bram? En què es diferencia el bram del... Si fa no fa, està fent tota l'estona el mateix, no? Deu haver-hi una altra tonalitat. Però bé, ara el que tenim ganes és d'anar a la Lluna.
La màquina del temps.
Torna a la màquina del temps per viatjar a un moment concret de la història universal. Hem estat ja a l'alliberament de París de les tropes nazis el 1944, al descobriment del foc fa mig milió d'anys i a l'estrena de la novena sinfonia de Beethoven el 1824 a Viena. I on diríeu que anirem avui? A la Lluna, tal com sona. Ignition sequence start. 6. Aquest és el moment de l'enlairament de l'Apolo 11 des de Cap Canaveral, a Florida, un 16 de juliol de 1969. Ben segur que bona part dels nostres oients ho té molt present. Allò va ser una gran fita. Doncs ho reviurem des del moment en què el mòdul de comandament entrarà en òrbita de la Lluna, quan dos dels tres astronautes es desplaçaran fins al mòdul lunar que farà l'allunatge, no?, per trepitjar a continuació el nostre satèl·lit. Us imagineu el que havia de ser, allò? Trepitjar la Lluna? I anem més que ben acompanyats. Joan Anton Català, consultor i divulgador científic especialitzat en astronomia i astrofísica. Bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, Javier. Molt content de ser aquí.
A quin moment ens desplaçarem exactament?
Doncs mira, ens haurem de desplaçar el 19 de juliol de l'any 1969 a les 20:21 hores catalanes.
Entrem, doncs, a la màquina i marquem 55 anys enrere i, en concret, aquesta data que ens dius, posa't còmode. Uau! Joan Anton, on som ara?
Què et sembla? Què et sembla? Som ja en òrbita de la Lluna. Hem arribat, portem 3 dies de viatge i estem veient com la nau s'ha situat en òrbita lunar, vol dir fent toms al voltant de la Lluna, i podem contemplar d'aquí unes imatges tremendes de la Lluna, del nostre satèl·lit, i allà al fons veiem la Terra il·luminada de color blau amb cotó blanc dels núvols. Impressionant.
És espectacular, això, no tinc paraules. I aquesta nau és molt llarga, no? On som ara?
Sí, perquè veiem que hi ha 3 parts de la nau que van acoblades una rere l'altra. N'hi ha una que és aquesta que veus com més voluminosa, que és on van els tancs de combustible i els tancs d'oxigen, que es diu el mòdul de servei. Després veiem la càpsula, on hi ha els 3 astronautes, Armstrong, Aldrin i Collins, que van dins. És l'única part de la nau que pot sobreviure després quan retornem a la Terra. I després, a la part del davant, veiem una andròmina molt, molt estranya, d'una forma gens aerodinàmica, perquè com que la Lluna no té aire, no té atmosfera, no importa la forma que té aquesta part de la nau. I aquest és el famosíssim mòdul lunar, que és el que finalment aterrarà a la Lluna.
Però no se sent res aquí.
No se sent res, perquè a l'espai és silenciós, com que no hi ha aire, no hi ha cap mitjà que pugui transmetre el so, només escoltem els sons de les nostres respiracions i els sorolls de l'interior de la nau, però a fora, si ho contemplem des de fora, com estem fent tu i jo en alguns moments, no sentim absolutament res.
Ens estem acostant molt a la Lluna.
Sí, l'Apolo està maniobrant per agafar una posició bona perquè es pugui separar aquest mòdul lunar que va al davant, on entraran d'aquí una estoneta, entraran ja l'Aldrin i l'Armstrong, i Collins quedarà dins, perquè de fet Collins és el pilot de tota la nau i és el que està vigilant en aquest moment cadascun dels processos i dels mecanismes que s'està donant a terme.
Veig que van drets.
Sí, van drets, fixa-t'hi, acaben d'entrar Armstrong i Aldrin dins del mòdul lunar, han obert el túnel que connecta i han entrat, deixant a Collins enrere. Encara la nau va acoplada, però fixa-t'hi això que has dit, perquè no hi ha seients dins del mòdul lunar, i això és per una raó de pes. Aquí el que mana és estalviar el màxim pes possible per després poder portar roques, poder portar mostres lunars i que es pugui enlairar novament cap a l'espai i que hauran de viatjar drets.
Ens estem acostant a la Lluna. Sento un compte enrere. Altitude 4200, you're go for landing, over.
Des de Houston ens estan dient go, go, go. Vol dir endavant, aneu bé en la baixada que estan fent.
Però ara què passa?
Un error, i això és un error que, mira, de casualitat, fa uns dies han practicat a terra i saben que aquest error no és crític.
Estem explicant de forma resumida l'aterratge a la Lluna, de fet l'allunyatge, no? És un 20 de juliol, 4 dies després del llançament del coet.
Exactament, i estan a punt...
Mira, estem a punt de tocar, estem a punt de tocar, estem a punt de tocar la lluna.
Fixa-t'hi que el que ha fet Armstrong, si t'hi has fixat, ha agafat el control manual de la nau. Se n'ha adonat de que no anaven aterrant al lloc previst perquè anaven massa de pressa i ha hagut d'agafar, ha hagut de treure el pilot automàtic i ha agafat ell el control manual de la nau per governar-la, i mentre anava guaitant ell i Aldrin, anava guaitant per les dues petites finestres que tenen, mirant els cràters i les roques de la Lluna per triar el lloc on podien baixar, i tot i això amb molt poc combustible que els hi quedava. Però bueno, Armstrong és un fiera, el millor comandant que podria tenir aquesta missió.
Estimada audiència, no ho hagués dit mai, estem ara mateix aquí a la Lluna, aturats. Imagino que hi deu haver algun motor engegat, però no se sent res, i d'un moment a l'altre obriran l'escotilla?
Sí.
No. Ara l'estan obrint, l'estan obrint.
Fixa-t'hi, el primer que surt, t'adones que el primer que surt és Armstrong?
I ja estan segurs de si no s'enfonsarà la Terra, que no sigui molt tova?
No estan segurs, i de fet, hi ha hagut unes missions prèvies que s'han enviat no tripulades, on han baixat naus a la superfície de la Lluna, justament per comprovar que aquesta superfície podia aguantar el pes d'una nau i d'una persona. Armstrong serà la primera persona a la història que ho podrà comprovar directament.
Quina sensació, ara està ja baixant i al darrere ve el company.
Sí, està baixant, fixa't que baixa molt poquet a poquet, els esglaons, i s'ha aturat. Mira que s'ha aturat a l'últim. És com si estés fent l'últim pensament abans de donar l'últim saltet, que és el que el situarà sobre la superfície de la Lluna. I fixa't que les imatges que s'estan transmetent a la Terra les està captant una càmera que és fora de l'au, en una de les potes del mòdul lunar.
Mira, ara fa el saltiró de la cardina.
Sí, mira, acaba de tocar ara. Són les 4:56 de la matinada.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Uau, has sentit? Jo crec que és la gran frase.
La duia estudiada, aquesta frase?
Sí. Estava pensadíssima, però mira que s'ha equivocat. S'ha equivocat, perquè la frase, traduïda al català, hauria d'haver estat un petit pas per un home, un gran pas per la humanitat, però s'ha menjat el A i diu un petit pas per l'home, un salt per la humanitat, de manera que pràcticament està dient el mateix. I serà una frase que es discutirà durant 60 anys. Encara ara estem discutint aquesta frase, si és que Armstrong realment es va equivocar.
I ara estan plantant una bandera?
Mira com es mou la bandera. Fixa't, això després, durant anys, donarà peu a que els conspiranoics diguin que tot això és fals i que tot això va ser enregistrat per Kubrick en un plató de Hollywood. Han plantat el màstil que l'aguanta i ara quan han posat la part del sobre del màstil, per un efecte mecànic, ha girat. Però això no és perquè hi hagi vent, perquè no n'hi ha la Lluna, sinó perquè en el moment de posar el màstil i de clavar les dues parts, una de les parts s'ha mogut, però la bandera està estàtica. Mira com no es mou.
I ara aquí faran experiments.
Sí, ara han de fer un munt d'experiments. De fet, s'estaran més de dues hores i quart a la superfície de la Lluna, que és moltíssim per ser el primer cop, i faran experiments i també carregaran bastantes mostres lunars, perquè això és com un regal directament, és un tresor. Serà el primer cop que es tindran mostres lunars i allà, a més, s'hi vol buscar si hi ha algun rastre de vida i moltes altres coses.
I intenten expulsar-se el vestit lunar, el mono?
Sí, mira el color que tenen les seves botes, però no només les botes, mira part del vestit espacial que està tacat en aquesta pols que forma la superfície de la Lluna, que ha resultat ser molt més bruta, aquesta pols, d'enganxar-se i no te la treus de sobre.
Pols de Lluna, que m'agrada tenir aquesta sensació ara.
és molt bonic. Clar, tu ara fixa-t'hi que és el primer cop que la humanitat està tocant aquesta pols de Lluna.
Ostres, i mentrestant Collins tot sol allà al mòdul de comandament, què hi fa?
Sí, ell, fixa-t'hi que ens dirà, després ens dirà que mai no es va sentir sol, tot i que estava sol, però se sentia acompanyat per milions de persones que en aquell moment estaven contemplant Armstrong i Aldrin, i ell també estava, diguem, en contacte constant amb Houston i seguint aquesta maniobra, i ell estava vetllant perquè tot funcioni bé a la càpsula, perquè tot ha d'estar preparat per quan Armstrong i Aldrin retornin.
Joan Anton, ja tornen a la nau amb saltironets, però ells sembla que tenen un problema.
Sí, han trencat una palanca. Mira, en el moment en què s'han posat els vestits especials, que veus que són molt voluminosos, sí, quan anaven sí. a sortir a caminar, sí. no se n'ha adonat, i un d'ells, no sabem qui, ha trencat una palanca. Acaben de trencar, han trencat Escolta, la manera de sortir de la Lluna.
Jo tindria, me sortiria tot, eh?
però mira com aguanten ells i com estan comunicant amb Houston. Houston els hi està dient, escolteu, esteu molt cansats, porten un munt de temps de maniobra i dues hores i quart fora, i els hi diuen, dormiu, que ja trobarem una solució.
Imagina't, dormiu.
No, com pots dormir? I mira que, de fet, Aldrin s'ha tret un bolígraf i està situant aquell bolígraf en el forat que ocupava aquesta palanca i crec que vol utilitzar el bolígraf això com a palanca.
Això és MacGyver, és MacGyver.
Això és MacGyver total. MacGyver a la Lluna. S'estan jugant la vida aquesta gent i mira quina capacitat de flexibilitat i d'imaginació que tenen.
Sí, amb això podran... Mira, s'han engegat.
Mira, l'han engegat. Ara està pujant. És magnífic. Mira, t'has fixat que ha caigut la bandera americana,
sí.
la que havien plantat amb els gasos que emet el motor del mòdul lunar que s'està elevant. Aquests mateixos gasos han fet que la bandera americana caigui.
Ostres, jo estic tan sobrepassat que no sé què dir.
És que és un moment molt emotiu. Ara esperar que tot vagi bé, perquè, clar, han de pujar, han de retrobar-se amb la càpsula, no els espera Collins, s'han de coblar i tots tres han de tornar cap a la Terra.
Hi ha algun pla alternatiu si això falla?
Mira, han entrenat, com deia abans, han entrenat durant mesos cada petit detall. I una de les coses que han hagut d'entrenar és que Collins hagi d'abandonar els seus dos companys, els hagi de donar per perduts i abandonar-los a la Lluna si alguna cosa va malament en qualsevol instant d'aquestes maniobres que estem seguint. I quan ho entrenaven, Collins va desenvolupar un tic nerviós a les parpelles.
Jo també tinc un tic ja fa estona, però sort que veig que està vent-hi l'acoblament ara.
Sí, ara s'estan acoplant de nou. Mira, estem ja el 21 de juliol a les 23 hores 24 minuts i a poc el mòdul lunar s'està acostant a la càpsula i mira, s'acaben d'acoplar en aquell moment, en no res tornaran a ingressar i li donaran una abraçada al Collins.
Però estaran molta estona per tornar, no?
Sí, 3 dies més en aquesta precarietat d'òrbites molt, molt ajustadíssimes.
Joan Anton, jo hauria d'anar de ventre. Com ho faig ara amb aquesta mena de roba que portem?
Mira, d'entrada ara veuràs que se la treuen. Tot i això, aquestes cosetes més escatològiques doncs costen a l'espai i ara actualment en segle XXI costen, imagina't el que els hi costa amb ells cada cop que han d'anar a fer pipí o coses majors.
I ara quan arribin els rebran com herois.
Sí, els rebran com herois. Ells de fet s'han comunicat, hi ha hagut un moment que quan eren, ja havien caminat per la Lluna i han tornat a entrar, han fet una comunicació amb Nixon, amb el president nord-americà, que els ha felicitat i en fi, s'han congratulat conjuntament per tot el que havia passat i ara quan arribin serà cauran a l'oceà Pacífic, els rescatarà un vaixell, els posaran immediatament en quarantena, perquè és el primer cop que anem a la Lluna, no sabem la capacitat contaminant que té el sol lunar, ni si hi podria haver bacteris o qualsevol altra cosa, i quan estiguin en quarantena en una finestreta, Nixon s'hi acostarà en persona també per donar-los l'enhorabona.
Estem amb Joan Anton Català i ens fiquem a la màquina per tornar a entrar cap al segle XXI. Joan Anton Català, consultor i divulgador científic especialitzat en astronomia i astrofísica, autor de llibres d'interès com Una breu i atzarosa història de la vida, Geopolítica de l'espai, 100 qüestions sobre l'univers o guia d'observació del cel, i potser estàs treballant en un de nou?
Sí, jo bé estic treballant, de fet ja l'he escrit i si tot va bé sortirà per Sant Jordi, amb el títol provisional de I si hi ha algú allà fora, vol dir sobre la cerca de vida i la cerca de civilitzacions a l'univers, i aquesta és una qüestió que jo considero apassionant.
Doncs en parlarem quan arribi el moment. Joan Anton, ha estat un plaer compartir aquest viatge en el temps. Una abraçada i per molts anys.
Igualment. Gràcies.
Si teniu alguna proposta per viatjar a un moment determinat de la història, doncs no estaria malament. Quin seria? Seria un moment, potser, del període clàssic? El període clàssic és important, eh? Potser l'edat medieval? L'edat medieval, també... potser la... en fi, és que hi ha tants moments, la història, la història. Això és La nit dels ignorants.